Avui a l'Ofici de Viure, la indefensió apresa. Als anys 70 del segle XX, Donald Hiroto, un estudiant nipó nord-americà que estava analitzant les reaccions del patiment humà, va demanar ajuda al psicòleg Martin Seligman, que llavors estudiava la indefensió adquirida en animals, per mesurar-ne el resultat en persones. Així van tancar unes quantes persones en una habitació amb un soroll molt fort i els van dir que busquessin la manera d'aturar aquell soroll dins de l'habitació. No la van trobar la manera perquè no n'hi havia cap. Van provar-ho amb un altre grup de persones posant-hi a dins un interruptor que podia aturar el soroll i que van descobrir de seguida. I el tercer grup de persones no tenien soroll. A tots plegats, Hiroto, l'investigador, els va posar després en una cambra en què estirant un braç se sentia el soroll i estirant l'altre deixava de sentir-se. Aquesta solució la van trobar els del grup de l'interruptor i els que no havien sentit cap soroll. Els que primer no havien pogut aturar el soroll no van intentar res, absolutament res. Es van declarar vençuts. Deia Martin Seligman d'aquest experiment: vaig entendre que allò podria significar la culminació d'anys de recerca. Si era possible ensenyar el desemparament a éssers humans amb alguna cosa tan senzilla com un soroll, aleshores potser era cert que els éssers humans, quan experimenten situacions que consideren contratemps greus, també estan aprenent a sentir-se desvalguts. Aclareix el filòsof i pedagog Ramon Alcoverro que, fart i tip que tot surti malament, la persona es derrota ella sola, sense necessitat que sigui vençuda per ningú, negant-se fins i tot a intentar cap canvi per millorar quan disposa de les condicions per intentar-ho. Pot ser una de les causes de la depressió. Certament els resultats d'aquest estudi són molt interessants, però com tota la vida poden ser perillosos si no es tracten amb ètica. Assegura la periodista Jane Mayer al llibre The Dark Side que té proves que els torturadors de la CIA han estat formats en seminaris de tortura psicològica en què s'aplica la teoria de Seligman per aconseguir sembrar la impotència i l'autoodi en persones torturades. Com sempre, doncs, la informació i els avenços es poden utilitzar per bé i per mal. Avui a l'Ofici de Viure, la indefensió apresa.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc psicòloga i soc la presidenta de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. La indefensió apresa l'observem tant en animals com en persones i és aquest estat en què el que un arriba després d'haver fet diversos intents per aconseguir alguna cosa, per aconseguir algun objectiu i no haver-lo aconseguit o no haver-lo aconseguit sempre. Quan passen aquestes situacions, el que li passa a la persona, o també, com he dit abans, als animals, és que s'entra en un estat de deixar d'intentar-ho, en una posició passiva, en què ja no hi ha sensació d'estar controlant, de tenir poder sobre la situació, de tenir control sobre la situació, i per tant es deixa d'intentar fins i tot en les situacions en què realment es podria intentar o es podria provar i finalment aconseguir. aconseguir-ho. Veiem exemples en el nostre dia a dia, exemples molt quotidians d'indefensió presa, quan, per exemple, ens trobem amb persones que han estat durant molt de temps buscant feina, per exemple, s'han esforçat molt per trobar una feina, han enviat currículums, han anat a entrevistes, s'han interessat per la feina que volen aconseguir, però s'han anat trobant amb negatives constants. Arriba un punt en què aquesta persona entra en la creença de que no podrà aconseguir-ho, que no podrà trobar mai feina, i com a conseqüència d'aquesta creença deixa d'intentar buscar feina. És en aquest moment en què entra la indefensió apresa, perquè segurament si ho anés intentant, si ho seguís intentant, ho podria aconseguir, però al deixar d'intentar-ho realment no ho podrà aconseguir.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, la indefensió apresa, amb les psicòlogues Lara Terrades i Mati Segura. Senyores, benvingudes. Gràcies. Gràcies per ser amb nosaltres. La definició de Martin Seligman d'indefensió apresa és la reacció de donar-se per vençut, de no assumir cap responsabilitat i no lluitar com a conseqüència de creure que qualsevol cosa que puguem fer no té cap importància. Quina és la vostra definició? Com ho expliqueu vosaltres amb les vostres paraules planeres? Mm-hmm. Sí. Què és la indefensió apresa, Mati?
Jo crec que que Anna Romeu ho ha explicat molt bé, no? A mi, indefensió apresa, jo faria molt èmfasis en la paraula apresa. És a dir, la persona ha après a que no hi pot fer res, no? O sigui, no és un fet, no és una característica personal, no? És que ja ho he intentat moltes vegades, i després senzillament hi ha l'estrès perquè serveix per adaptar-nos a la situació. Si no puc fer-hi res, si realment no hi podem fer, doncs potser el més adaptatiu és no fer res, és deixar de seguir lluitant. Clar, quin és el problema? Que potser quan ens trobem una persona que ja ha après, hem de fer el procés de deixar d'aprendre, i deixar d'aprendre, això és difícil, perquè o sigui, quan hi ha una depressió que és motivada perquè ja s'ha intentat moltes vegades, doncs clar, la persona tampoc busca ajuda. Per què? Perquè té la creença de que no hi pot fer res, no? I inclús terapèuticament te'ls trobes en què sí, venen, però venen dos dies, ja ens costa implicar-los. Per tant, és important tenir en compte el que li ha passat. És un cas que s'ha de saber diagnosticar, és a dir, no està aquí aquesta persona perquè pensi que tot és negatiu, no està aquí perquè tingui unes característiques personals, està aquí perquè ja ho ha intentat moltes vegades i no ho ha aconseguit.
Lara Terrades.
Hola. Hola. La indefensió presa per mi és algo com que és una paraula que pot sonar com d'un experiment dels anys 70, com una cosa que quasi fos aliena a nosaltres, i alhora és algo molt quotidià, i a teràpia, com tu bé dius, Mati, es veu molt i està molt soterrada. Moltes persones venen, jo veig, amb patrons de corporals, jo treballo corporalment, desenergetitzats, que vol dir que és com que la musculatura està deprimida, perquè això està acompanyat d'una creença que faci el que faci, jo no tinc res a veure amb el que passarà. Llavors, per mi aquí hi ha algo molt important, que és la relació amb la infància. Una persona no comença a creure això d'un dia per l'altre. Això és una actitud que ja s'ha gestat de molt abans en la pròpia criança d'aquella persona, en com ha nascut, etc. És a dir, és un patró de conducta, o sigui que veiem que la persona actua així, i a darrere, el més important que hi ha, és una creença distorsionada de que està desempoderada. I el desempoderament, per mi, és l'actitud o la manera d'estar més deslligada de la vida.
Escoltàvem en començar, efectivament, Anna Romeu, que ens posava l'exemple de la persona que et deixa de buscar feina, que llança la tovallola, degut a aquesta indefensió apresa. Com podem saber cadascun de nosaltres si estem
desenergetitzats?
Exacte, o no. Com ho podem saber? Doncs... dic perquè també per ampliar una mica aquest aspecte físic.
Mm-hmm. Val, molt bé. Doncs el que jo em fixaria és en una dificultat de moviment, per exemple, però d'una manera severa i crònica. Em costa sortir del llit, em costa aixecar-me del sofà, em costa portar el meu cos, el porto com arrossegant, no? No és que el cos em serveix com un instrument, entre cometes, per anar al que jo vull aconseguir, no? A la vida i al món, sinó que el cos és com una càrrega. Quan aquesta sensació és molt duradora, pot ser un indici de que estem dintre d'aquesta actitud mental d'indefensió apresa. També com la poca capacitat de connectar amb el plaer. El plaer l'obtenim per sensacions corporals, no? Llavors, quan jo estic desconnectada del plaer, que també és una de les bases de la vida sana, vol dir que estic en un lloc desenergetitzat, on el meu sistema nerviós no està responent de manera... lligada a la vida de manera vital, sinó de manera deprimida, no?, davant dels estímuls.
Mati?
Sí, el que és important, o sigui, el que està dient la Lara, clar, jo no treballo corporalment, però és que ho estava definint i estava veient realment, o sigui, estava...
Et venien pacients al cap.
Sí, em venien tots els pacients al cap, doncs, amb aquesta dificultat de caminar, amb aquesta manera que se senten enfungits endavant, i vull dir, clar, potser no ho hagués explicat tan bé com tu, però a mi de quan ha explicat dic que és això, no? El que ha dit una cosa interessant, que o sigui, estan cansats, estan molt cansats. Llavors hem d'anar molt en compte, i sobretot a nivell terapèutic i les persones que estan al costat, no? Imagina que tu estàs molt cansat i algú et diu, va, vinga, corre. No, és que no poden, no? I aquí, si els volem treure d'aquesta indefensió, hi ha un primer pas que s'ha de fer, i aquí sí que penso que hem de vigilar tots de fer-ho bé, no? O sigui, no és una persona que tingui creences racionals, o les té, però com deia la Lara, doncs, per què me les ensenyen? No? Pensem doncs, persones de que quan eren petites han tingut una educació, tu calla, tu sigues prudent, tu no parlis, clar, però vull dir, no són ells que els hi falta, és que han après, no? I si has intentat, ho has intentat, i el cos es cansa, la primera part sempre és descansar. Si podem treure'ls de l'estressor, millor, perquè, és a dir, hi ha après... que això no té solució. Si segueixo allà dintre, no descansaré, o sigui, no me n'en sortiré. Hem de mirar de quina manera els podem treure. Jo sé que a vegades és difícil, però el primer pas d'una indefensió apresa és treure'l d'aquí. No voler-lo fer caminar, no treballar encara amb creences, ja ho farem i ho haurem de fer, però els hem de treure d'allà.
Martin Seligman. Es pot canviar el que se sent canviant el que es pensa.
La Mati Segura descriu amb aquest exemple la indefensió apresa. Si et donen cops al cap amb un bat de béisbol i et fa mal, la causa del mal no és que els ossos del teu crani no sàpiguen encaixar els cops. La causa del dolor són els cops del bat de béisbol. Ara imagina que intentes escapar-te i penses... si vaig a l'habitació no em picarà, però a l'habitació també et piquen. Després te'n vas al menjador, però també reps cops. Surs al carrer per veure si va millor i així tot no pots fer-hi res i el bat continua pegant-te. Al final és tan gran el cansament que senzillament deixes que et colpegi. Al cap d'uns dies, diu la Mati Segura, algú s'adona que per deixar de rebre cops pots agafar el bat i llançar-lo i et diu, va, agafa-li i llença'l, però ja no pots. Has après que no s'hi pot fer res. De vegades amb circumstàncies que ens sobrepassen, situacions de guerra com l'actual, potser ens sentim amb indefensió apresa. Penso també, per exemple, amb l'escalfament global. Hi ha persones que s'estressen o que es neguitegen perquè es fa la sensació que no hi poden fer absolutament res, no? Ho dic perquè no sé fins a quin punt l'entorn i el context social hi ajuda també a tenir indefensió presa. No sé què en penseu.
Sí, jo penso que sí, que vivim en una cultura on en general se'ns desresponsabilitza molt no? Una cultura paternalista que sí que se'ns castiga, se'ns censura, però que no tenim unes educacions en general a les escoles com per ajudar-nos a pensar, a tenir criteri propi i a tenir una autonomia realment poderosa. Llavors, clar, quan creixem, jo penso que ja estem domesticats, no? Que hi ha aquella metàfora tan bonica d'aquell conte d'en Jorge Bucay, que és l'elefant encadenat, que ja la sabeu, no? Que és un elefant que està lligat a una estaca des de petit, i clar, quan és petit i estira, l'estaca no se la pot emportar, ni la cadena tampoc, estira, 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 i quan va creixent, l'estaca segueix sent la mateixa, però ell és molt més gros. Però com que de petit ha après que d'allà no pot sortir, de gran segueix pensant el mateix, tot i que té aquell cos, no? Això seria la metàfora per mi de la societat. És a dir, com que estem en una estaca, els nostres pensaments, les nostres actituds, motivacions, emocions, no gaudeixen de llocs de llibertat profunda i real, no? Perquè estem, bueno, pues, censurats, criticats, humiliats, no? Hi ha moltes maneres a través de l'educació com per constringir la nostra llibertat, i llavors quan creixem ens passa això, no? I per exemple, davant, no? De l'escalfament global, de la guerra que està passant ara, jo penso que sí, que es desperta molt aquesta sensació de sí, està passant tot això i jo no puc fer res. I a més aquesta creença de que el meu granet de sorra, que és molt petit, tampoc farà res en un mar tan gran, no? Jo penso que són creences que s'han com de fer conscients i traspassar. Perquè si ens quedem aquí, no? Ho dic aquí ara com una crida de canvi, de transformació, si ens quedem en això, és difícil que canviem qualsevol cosa.
Que passa que quan, és veritat, però quan ja s'ha instaurat la indefensió presa, és que ja la persona té la sensació que ho ha intentat moltes, moltes vegades, no? El cas que explicava, per exemple, doncs, d'aquella persona que no troba feina, anem a veure, potser li han dit, ara ens ho estem inventant, però segurament que molta gent s'hi sentirà reflectida, no? Imagineu-nos un nen que li agrada la música, que li agrada la pintura, que li agrada la dansa, la societat et diu, això no don diners, estudia coses útils, clar, llavors ens tira cap un camí que no és el seu, a on busca feina en aquest camí, ho intenta una vegada, ho intenta una altra, i no en troba perquè potser senzillament no és el seu perfil, no? Si aconseguim desempallegar-lo de, sí, ho has intentat moltes vegades, però potser el que falta aquí no és tornar-ho a intentar, és que descansis, és que te n'adonis i que tu puguis obrir. O altres casos, doncs el cas que encara es veu, no? Doncs, per exemple, persones que estan en una relació tòxica.
Sí, això t'anava a preguntar, si en l'àmbit de la parella també t'hi trobes.
Sí, a la parella sí, i és que clar, imaginem-nos una persona que va entrar fa anys en una relació i que va buscar... Clar, en la parella, el primer que es fa és intentar salvar la parella, no? O sigui, jo veig que això no va bé, però t'explico, et torno a explicar que tens gelos, t'ho explico, t'ho torno a explicar, mira que no hi ha res, i això consumeix molt, o sigui, la persona està consumida d'explicar, i arriba un moment que ja no pot fer res, i senzillament es queda allà. Clar, l'hem de treure d'aquí, perquè potser sí que ho he intentat moltes vegades, però estava intentant una cosa que no té solució, que és la salvació, i no tenir forces, potser per marxar. És a dir, que aquests exemples aquests podíem trobar a la feina, el que sigui, no? Que preguntaves com notem si està en una indefensió presa. A veure...
Sí, encara no ho havia preguntat a micròfon tancat, però aprofito per... Aprofito, gràcies.
Ai, perdó.
M'agrada que em facis aquesta... Sí, efectivament. Efectivament, no? És a dir, com ho pot saber la nostra audiència, no? Si estan en aquesta situació, sí. I si també, i si els ve de la infància, que després ens ho explicarà la Lara.
Sí, sí, a vegades, si un té la sensació que està molt malament i que ja ho i que res té solució, potser està en aquest punt, però clar, passa que Martin Seligman, com deia la Lara, clar, sembla un experiment científic. No, és que al laboratori controlem totes les variables, en la vida real ens és molt més difícil, no? De saber, clar, els animals pobrets que els posaven allà i els hi donaven la descàrrega elèctrica, era la descàrrega elèctrica. A vegades el problema de la indefensió presa, és veritat, no? Els processos de creixement, els processos d'anar endavant, l'ha de fer un mateix. però tampoc va malament que hi hagi alguna persona al costat que se n'adongui, per exemple, doncs en els casos de les relacions abusives. Hi ha persones que directament no se n'adonen, no? Mm-hmm. Per què? Perquè està precisament per això, perquè han après a no donar-se, estan sobreadaptades per estar en el lloc on està. Si, a més, hi ha algú que amb tota la bona intenció del món ha pensat que estaven deprimides i les ha medicades, i no és una crítica cap a ningú, vull dir, és així, a sobre el que ens trobem moltes vegades en aquests casos és que la medicació ha actuat com... Quedarà una mica, no sé si queda molt gros, però jo dic, això és com donar morfina en un atac d'apendicitis. Clar, deixa el dolor, però alhora és com dir-te, no, tu segueix aguantant aquí, no?
Hi ha alguna relació entre la depressió i la indefensió apresa?
Sí, les indefensions apreses acaben amb depressió. No totes les depressions són conseqüència d'una indefensió apresa. I a més, aquesta paraula, la frase la recordo de quan estudiava, no? De què ens van explicar, i la professora en aquell cas diu, en definitiva, se li provoca una depressió a la rata, no? Estàvem parlant de rates. Però, sí, o sigui, hi ha una depressió, la depressió és no puc. Hi ha casos diagnosticats com depressions que potser són conseqüència d'una indefensió apresa. Ho veiem, sobretot, ara posaré un perfil, no és l'únic, pues, dones ja d'una certa edat que estaven entrenades per estigues aquí, estigues aquí, estigues aquí, quan s'ha trobat malament ha anat al metge, se les ha medicades i segueixen aquí. Uh-huh. I et trobes de... No, la meva mare tota la vida ha sigut deprimida, per exemple, no?
Sí, Lara? Jo afegiria això que tu deies, Gaspar, no? De com les persones poden identificar que s'estan... ubicant en aquest patró mental i de comportament. Amb els tres indicadors que ens donaven, no? Des de tots els estudis que es van fer, per mi és molt clar veure que no hi ha motivació, uh-huh. És a dir, no tinc ganes, no em ve de gust, aquesta cosa de que no hi ha això que deia, no? La connexió amb el plaer. No tinc ganes de fer el que he de fer o el que necessito fer, no tinc força. El dèficit cognitiu, no? Que era un altre dels que deien, que és la creença de que no puc, que això per mi està molt associat a la infància, el que deia abans, és com una llavor que segurament floreix a l'adultesa, però això ve de lluny. O sigui, això no t'ho creus d'un dia per l'altre, no? Mm. Pot ser que et passin coses externes que, d'alguna manera, et donin pistes de que les coses t'estan anant difícil, però a darrere, per mi, sempre hi ha un substrat molt fort, educacional, perquè una persona arribi a aquest punt, que això ara us ho explicaré una miqueta més. I la tercera pota d'aquests dèficits és emocional, que és el que tu deies, Mati, no? Que moltes vegades una indefensió presa és un antecedent d'una depressió, que són estats apàtics totalment, estats en què em sento entre trista, desmotivada, les coses no tenen sentit. Perquè el que ha passat aquí és que s'ha perdut, jo penso, una de les coses més importants en el sistema nerviós, que és la connexió entre la causa i la conseqüència de les coses. És a dir, si jo no tinc control amb allò que faig i no puc preveure que si faig A passarà B, després podríem parlar també dels extrems de control, no? Yeah. Que això seria com un altre apartat. Però mínimament, hi ha un moment evolutiu en la infància, que segurament heu vist criatures així, o recordeu criatures, en què estan asseguts a la trona i comencen a tirar el menjar a terra, no? I que les persones adultes de referència es molesten moltes vegades, ai, no el tiris, o li dones un objecte i el torna a tirar. I penses, com és que el torna a tirar, no? Si li acabo de donar. Aquí la criatura està fent aquesta prova ja. És a dir, quines conseqüències tenen les meves accions a la vida? I això és algo que el sistema nerviós necessita per poder-se sentir tranquil, per poder sentir que una persona té poder, que controla la seva pròpia vida d'una manera sana, no ho dic en extrems, no? Llavors, clar, situacions com, per exemple, la guerra, no?, actual, situacions com tu has dit, Mati, no?, d'anar a buscar un objectiu, perseguir un objectiu a la teva vida i potser no el trobes perquè et vas trobant amb la mateixa pedra una vegada i una altra. O sigui, situacions en les que tu vas veient que no pots, doncs et porten en aquest lloc, no? Que en el fons per mi emocionalment també hi ha un component que s'hauria de detectar, que és la desesperació, que és la falta d'esperança, que això també és un factor de salut determinant, no? Perquè amb la falta d'esperança pensem que el futur serà negatiu sí o sí.
Wayne Dyer. Si canvies la manera de mirar les coses que mires canvien.
Martin Seligman va escriure: les pautes explicatives són els criteris que acostumem a utilitzar per explicar-nos nosaltres mateixos per què succeeixen les coses. És el gran modulador de la indefensió apresa. Un criteri explicatiu optimista posa un fre i atura el sentiment d'impotència, mentre que un estil explicatiu pessimista fa créixer més el sentiment d'impotència. La forma que preferim per explicar-nos les coses a nosaltres mateixos determina fins on pot arribar el nostre desemparament o amb quanta energia comptarà quan ens trobem amb els contratemps habituals i les derrotes momentànies. Estem parlant d'allò que ens diem a nosaltres. Quina importància hi doneu, Mati Segura?
Això, a veure, és, de fet és molt important. Nosaltres arribem a l'emoció a través de la cognició, no? I quan som petits som acrítics. Vol dir que les reflexions que estem fent des de quin, des d'on he après això dels meus pares, aquestes reflexions no les fem, no? La Laura parlava de causa i conseqüència. El que trobes a vegades en persones grans que potser s'estan dient coses totalment irracionals, és que, clar, i a vegades, si no ho fas bé i entres a la infància, clar, el primer que et diuen és no, els meus pares molt bé, no, segurament, eh? I això sí que voldria deixar-ho clar, no? O sigui, quan parlem de patrons apresos a la infància que ara ens estan distorsionant, no estem parlant de persones que no en van saber educar, no? O sigui, estem parlant de persones que estaven vivent en un moment determinat, unes circumstàncies determinades, i que em van ensenyar, doncs, de la mateixa manera que em van ensenyar, en el meu cas, l'idioma que és el català, sense que jo en sigui conscient de què l'he pres, potser també ens van ensenyar a reaccionar doncs per por, per prudència, d'unes maneres que ara fa que jo em trobi aquí, no? Però, o sigui, que a vegades, quan parlem de la infància, no anem a buscar traumes, o sigui, el que és com et van ensenyar els teus pares, com et va ensenyar la teva escola, com et van ensenyar els companys de classe, què estava passant en l'entorn quan tu vas néixer, o sigui, doncs els infants que ara han tingut que sortir d'Ucrania, segurament els seus pares, vulguin o no, transmetran doncs unes emocions diferents si això no estés passant, no? Això és el que quan parlem de creences que es van formar a la infància, és què estava passant en el teu entorn. D'altra banda, és molt representatiu, no?, el que ha dit la Lara. Segurament jo, quan tirava coses a terra, el que em deien és no ho tiris, no? Però no perquè siguin ni més dolents ni menys, és que senzillament no se sabia, no? I quants patrons d'aquests hem après que ara potser hem de veure que aquests patrons segurament no són tan útils i que no em deixen ara sortir de la situació on estic. No.
Lara Terrades?
Doncs, diverses coses em vaig apuntant, a veure si m'acumulen. La primera, volia remarcar una cosa que has dit tu, Mati, que per detectar que estem amb indefensió presa, moltes vegades fa falta que algú des de fora ens digui però què estàs fent? Per què? Perquè ens costa a nosaltres des de dintre veure-ho, perquè normalitzem aquest estat.
Sí, ens sobreadaptem.
Exacte. Donem per fet que allò que nosaltres necessitem accedir, si estic maltractada, no puc marxar del maltractador, si necessito una feina, no la puc tenir. Vivim dintre d'una bombolla que és molt difícil veure que allò no pot ser així. Per tant, per mi aquí un factor també molt important és la xarxa de suport. les persones del voltant, no? Després, quan parlem d'infància i indefensió presa, per mi és molt important entendre com la matriu, on s'ha format aquest, bueno, aquesta llavor que jo després puc manifestar en l'adultesa, no? Una de les paraules, un dia ho llegíem en Claudi Naranjo, que rebem més quan som infants, és la paraula no. No? No toquis, no et moguis, no pugis, no baixis, no cridis, no parlis, etc. I jo no dic que no s'hagin de posar límits, perquè són bàsics, importantíssims. La cosa és, quan aquests límits d'alguna manera estan trebant els impulsos naturals, o sigui, que faci el que faci, rebré un no o rebré una resposta que no dona suport al que jo necessito, aquesta és la llavor de la indefensió presa de després de l'adultesa.
Què recomanaries, per tant, Lara, a les persones, en aquest cas a les mares, als pares,
sí,
que tinguin una criatura que va llançant les coses a terra?
Doncs els diria que això, en aquest cas, és una necessitat evolutiva necessària que la criatura pugui experimentar. Val? Perquè moltes vegades ens pensem que el seu joc és una cosa que ens incòrdia, que ens molesta, que embruta. Però si ens informem una miqueta i rasquem què hi ha darrere de les seves conductes, moltes vegades el que hi ha és la necessitat de formar-se com a persones. En bioenergètica diem que l'òrgan es forma a través del moviment. És a dir, si tu no mous la mà, la teva mà mai serà mà. No? Doncs una criatura necessita tirar les coses a terra i el que podem fer és, per mi, primer de tot, entendre què està fent. Perquè quan ho entenem, com en aquest cas, i això és extrapolable a moltes altres conductes, el que fem és poder ser més compassius i compassives, en lloc d'anar amb aquests nos que van trebant, no? Que, com deia, després són el bressol d'aquesta potencial indefensió presa.
És que, d'altra banda, els nos poden anar per activa o per reactiva, no? O sigui, si jo vaig dir no, 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 aquest no, com que és impossible mantenir-lo, el nen no li donarà cap importància, perquè no tiris això a terra, ho tiro, no entris, entro, no pugis, pujo, perquè, clar, és impossible mantenir tota aquesta quantitat de nos, amb la qual cosa també li estem creant una indefensió al nen, que no li estem marcant quins són els verdaders punts que per nosaltres són importants, com no puges aquí, que si caus, o sigui, el nen també se sent indefens, si a tot li diem que no, si aquest no és el mateix quan llença un tros de menjar a terra, que quan es posa, no sé, per exemple,
a travessar el carrer.
Exacte. Mm-hmm. O sigui, li estem fent perdre la referència. Per tant, els nos han de ser pocs, però els que siguin, que siguin nos, no?
Per mi també aquí hi ha un altre element que té molt a veure amb la investigació d'en Seligman, no? Que és quan no sabem el que estem fent, quines conseqüències té, que no podem preveure, això ens desestabilitza molt com a criatures. Un exemple d'una client que tenia ahir em deia, quan era petita tinc una imatge de recordar que estàvem a casa amb el meu pare, el meu germà li va caure a menjar no sé on i jo el vaig anar a recollir. I quan el vaig anar a recollir em vaig endur una bufetada. Que llavors el que estaven treballant a teràpia és, ella es va quedar congelada, que és la resposta del trauma en aquell moment, no? Va quedar una emoció de molta por dintre del seu cos, i a mesura que es podia anar descongelant i expressant aquesta por, el que ella deia és que jo no sabia quan el que jo feia estava bé o estava malament. I quan no tenim aquesta previsió, que no saps d'on et caurà la bufa, llavors et poses en aquest lloc d'indefensió, que és com que faci el que faci, això no té a veure amb mi.
Clar, no? O sigui, és realment el que els hi passava als animals d'en Seligman, no tenien control. Si jo avui pujo al sofà i salto i em rius la gràcia i demà pujo al sofà i salto i em fums una bufetada, estic perdent tota referència de control, o sigui, avui això fa riure i demà resulta que es mereix un càstig, o sigui, no controlo l'entorn, no sé quines pautes haig de seguir.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio avui estem parlant de la indefensió apresa amb les psicòlogues Lara Terrades i Mati Segura.
Dale Carnegie. La inacció genera dubte i por. L'acció genera coratge i confiança. Si vols conquerir la por, no t'asseguis a casa pensant-hi. Surt i posa't a treballar.
Mm. una persona que se senti però amb indefensió apresa ens podria dir, com si fos tan fàcil, eh? Aquest surt i posa't a treballar.
Exacte.
És a dir, sí. Què li podríem dir a aquesta persona?
Una mica ho hem parlat, o sigui, això és molt important, o sigui, que estigui un temps sense l'estressor, sigui el que sigui, eh? Perquè necessita recuperar-se, no? Jo els hi poso moltes vegades l'exemple de la cama. Una persona amb una cama trencada, el del traumatòleg en aquest cas és que corri, però ara no pot perquè s'ha trencat la cama. Per tant, necessitem un temps en què la persona tampoc es posi objectius, perquè si se'ls posa tornarà a donar-se cops contra el mateix lloc, no? I el que pretenem amb aquest descans, que pretenem amb aquest, per exemple, si tu no saps encara si vols anar cap a Madrid o cap a París, de moment estigui't quiet, perquè què passa amb sensacions d'indefensió? A veure, les persones no podem prendre decisions importants quan no estem bé. Això ha de ser així. I el que et surt, sí, és que ja l'han rebut tantes vegades que el que fem és provocar més indefensió, no? O d'alguna manera, aquí és molt perillós invalidar el seu sentiment. Dir-li que no n'hi ha per tant, dir-li no, això no... Això ens passa a tots, o mira al teu voltant, que ja veuràs que el que estàs sentint és real. Pot ser desproporcionat per culpa o per a causa d'un aprenentatge, però sí, una indefensió presa, hem de tenir clar que la persona es troba allà perquè ho ha intentat moltes vegades, i no se n'ha sortit. Sí. Això no es treballa, si això no es descansa, en l'exemple del bat de béisbol que posava. Clar, jo no puc reposar i buscar altres objectius si tu em segueixes pagant. El cas més clar és en el cas de les relacions tòxiques, no? Una persona amb una relació tòxica ha de sortir d'allà, perquè si està a dintre és que no podrà. Tot aquest treball que estem fent, tot aquest treball que li estem donant de pauses, que s'ha après, és que no l'assimila perquè no pot, no? Mm.
Sí, per mi també, a part d'aquest descans que estàs dient, Mati, no? I totes aquestes aportacions, jo també faria un treball amb creences, amb consciència i amb cos, amb les tres C's que m'ha sortit així. Les creences és d'on venen aquestes idees de que jo no puc sortir d'aquí. Per exemple, treballant amb dones que pateixen abús, no?, de les seves parelles o persones amb qui viuen, moltes vegades em trobo que em diuen no, és que jo no puc marxar perquè no trobaré una casa, perquè no tindré feina. Llavors, com anar repassant totes aquestes idees que elles es diuen i donen per fet que són reals, no? I que d'alguna manera són com els pals a les rodes, que no permeten...
Jo encara diria més, és que són reals. Ara anem a veure com les revertim.
Clar, són reals dintre de la seva vivència.
No, de la seva vivència i de la seva realitat, no? Si una persona que porta molts anys a dintre una relació en la que, per exemple, doncs, o perquè no té estudis, o perquè... Hem de ser realistes, és molt difícil trobar feina. Val? O sigui, no podem dir-li aquesta creença no és veritat, perquè sí que és veritat. El que passa que l'hem de revertir. O sigui, potser la manera que tu has tingut fins ara de trobar feina, doncs no, per aquí no ens en sortirem. Quines altres coses podíem trobar, no? O sigui, perquè és que a vegades el que troben és que és real, el sentiment és real, o sigui, partint d'aquesta realitat. Per tant, lo important de les creences és, no et dic que no és veritat, el que potser et dic que ara, de la manera que ho estàs intentant, no va bé, n'hem de trobar una altra, no?
Sí, jo crec que s'hauria de mirar molt el cas en concret, no? I també, per mi és molt fina la línia entre dir el que és real i el que ens estem creient, no? Perquè el poder de la ment és molt, molt gran. Un altre aspecte que per mi també seria important seria posar consciència, és a dir, com m'adono jo del que m'està passant, perquè el que dèiem abans, no? La indefensió presa, normalitzem aquest estat a dintre nostre, sí, com si no poguéssim fer una altra cosa.
Aquest per mi és la clau, normalitzem aquest estat com si no es pogués fer una altra cosa.
Exacte. I el cos, el que deia abans, una indefensió presa porta molt de trauma previ, o sigui, hem viscut situacions en les que no hem pogut, hem inhibit la nostra resposta i allò ha quedat en el cos, i això és paràlisi. Llavors, quan jo començo a moure el cos, començo a respirar, obrir el pit, obrir el diafragma, deixar anar mandíbula. Hi ha com punts molt, molt, molt claus que podem anar a treballar i que la via del cos moltes vegades és menys invasiva perquè ho podem fer d'una manera suau. Podem també tenir respostes que no esperem, perquè quan ho fem mentalment, moltes vegades el discurs ja ens el sabem i és com un dir ratllat, no? Sí. I en la indefensió presa és el no puc, no puc, no puc. Llavors, anar obrint el cos, l'arrelament, per exemple, peus a terra, treballar amb la pelvis, això és el que ens dona sensació de sosté. Llavors, anar educant el cos en un llenguatge diferent, que és el que fins ara teníem, que és la indefensió presa, que és que estic tancada, no? Com tu deies al principi, Mati, no? Moltes vegades són els pits cap a dins, el pit cap a dins, les espatlles com encorbades, com la por a sentir, no? Poder treballar des de la postura, des de la sensació corporal, també ajuda molt.
Hi pot haver persones que experimentin indefensió de cop i volta, és a dir, no?
Va. Bueno, a veure, és una altra cosa, no? O sigui, pot ser que hi hagi un trauma tan gran que provoqui, doncs, un estat de depressió o el que sigui, però la indefensió apresa és apresa. O sigui, de cop i volta serà una altra cosa, per exemple, una persona que ha viscut un atemptat, no? Potser sí, però ja no és una indefensió apresa, estaríem parlant, pues, d'un estrès posttraumàtic o d'altres coses.
Sí. Però sí que, salvant les distàncies, sí que et deus trobar, Mati, amb dones i homes que et diuen, bé, és que amb aquesta última relació, doncs, em sento en moltes situacions d'indefensió. Aquí ja no estem parlant de maltractament, o potser de maltractament psicològic, potser sí.
Sí, el que passa que a vegades no hi ha ningú que tingui... O sigui, ningú pensa que ell és capaç de fer un maltractament psicològic, no?
És un altre tema.
Que aquest és un dels grans problemes que tenen que... O sigui, clar, ens pinten un maltractador com una persona molt dolenta i a vegades no ho és, i està fent un maltractament i la relació aquesta se'n ressent, no? Sí, però dic, si hi ha indefensió presa, és el, ja ho he intentat tot, i sobretot en les relacions hi ha un indicador que és que han donat moltes explicacions, o dit d'una altra manera, han explicat 10.000 vegades o 50.000 vegades el mateix i no els ha donat cap resultat, i això crea una sensació de... no puc més, no?
Impotència.
I sí que...
Però per això ho deia, fins a quin punt, en aquest cas, és apresa, fins a quin punt té l'origen en el passat.
Jo crec que sí que té el passat. Clar, ja dic, això no són animals de laboratori, i hi ha molta informació que... Però clar, què hem après durant la nostra infància, què hem après de les relacions? Clar, això, jo sóc el que he après, no? I si a lo millor jo tinc unes idees que s'ha de salvar la relació, que no ens podem separar, que el primer... com et diuen, s'ha de lluitar per la relació, doncs noi, jo lluito fins al final, no? Fins que arriba un moment que és que no, és que no ets tu, és que aquesta relació ja no pot tirar endavant, no? Per això és apresa, perquè ho he intentat. Clar, el meu objectiu era salvar la relació i tiro endavant, ho dic, ho torno a dir, torno a explicar, bueno, va, no vols que faci això, vale, no ho faig, no vols que faci això, bueno, no ho faig, i clar, i al final hi ha una sensació, suposo que coneixeu una mica el conte de la granota, no? Jo l'explico moltes vegades quan veiem situacions d'aquestes per explicar el que li ha passat, perquè la persona se sent tonta, se sent culpable, se sent que no serveix per no ser capaç, doncs, de marxar o de trobar... Si agafem una granota i la posem en una olla d'aigua freda i posem l'aigua al foc, puja una mica la temperatura i, bueno, va, m'adapto. Puja una mica més, bueno, va, m'adapto. Una mica més, bueno, va, m'adapto. Fins que al final, mort. En canvi, si la mateixa granota la posem directament a l'aigua calenta, el que fa és marxar, no? Clar, amb les sensacions d'indefensió presa, potser no hi ha un cop tan fort, però n'hi ha molts de petits. I, o sigui, les persones amb indefensió presa, el que ens trobarem també és que han dit, bueno, va, perquè no s'enfadi, bueno, va, perquè no sigui dit, bueno, va, no n'hi ha per tant. Clar, i porten molt temps dient-ho, no? O sigui, aquests serien potser uns símptomes que podíem trobar, no? Clar, per què és indefensió presa? Perquè el seu únic objectiu, i aquí sí que entren les creences i els valors, el seu únic objectiu que veien era salvar la relació, i aquest no pot ser.
Queden dos minuts a l'acte final d'aquesta conversa abans de sentir en Sergi Torres tancant com cada diumenge l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Lara Terrades, suposo que podríem afegir moltes coses, però...
Moltes. En diré una, perquè penso que pot ser molt útil. El que jo faig servir és un exercici que és dir-li a la persona si a tu et veiessis des de fora, si a tu t'expliquessin que la teva vida no és teva i algú t'expliqués que tu estàs, per exemple, vivint amb una persona que no tracta bé o que no pots aconseguir feina o amb adolescents, no?, que estàs rebent maltracte dels teus companys. Quan fem aquest exercici, com de que s'ho mirin des de fora, això moltes vegades fa un clic i sortim d'aquesta normalització com que jo he hagut d'aguantar tota aquesta situació, no? Què li diries a la teva amiga que està aguantant que algú la maltracta? Doncs li diria que això no li va bé, etc. Vale, doncs ara t'ho diràs a tu, no?
Jo aquest el faig exactament igual, però després també hi podem afegir. Tu imagina't que ara podem agafar-te'n a tu i posar-te 5 anys enrere. Què faries? Marxaries? No? Doncs vigila el que passarà si et quedes aquí d'aquí 5 anys.
I també l'última cosa que m'agradaria afegir, que és això que tu deies, Mati, que quan tenim un objectiu, salvar la relació o el que sigui, la pregunta és a costa de mi?
Ho deixem aquí. Molt bona pregunta per acabar. Lara Terrades, un plaer. Mati Segura, també. Moltes gràcies. D'aquí uns instants, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure com cada diumenge. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Fa unes setmanes ens deies el que pensen els altres de nosaltres, tal i com ens veuen, no som nosaltres. Aleshores, Sergi, la pregunta és obligada. Si el que pensen els altres de nosaltres no som nosaltres, què som?
Aquesta és la, per mi, la gran pregunta i el gran repte. Si no som els que els altres pensen i em puc obrir a mirar que el que penso jo de mi mateix tampoc ho soc, perquè també són pensaments, només em queda mirar a veure d'on surten aquests pensaments. Si jo em penso, per exemple, per posar un exemple molt concret, si jo em penso que sóc home, jo dono per fet que sóc home, però darrere del sóc home hi ha tota una sèrie de pensaments que defineixen què és per mi ser home, que potser seran diferents de què significa per tu. Per tant, jo dic, soc home, i els dos pensem que estem dient el mateix, però no. Perquè no som els pensaments, i els pensaments no són els que ens representen. Som nosaltres, com a pensadors, que representem el que pensem. Però no sé per quina raó misteriosa hem fet un gest a la consciència que ha invertit aquest paper. Per tant, passem a dependre del que pensem. Per exemple, l'autoestima. Una bona autoestima respon a tenir pensaments positius i empoderats respecte a mi. Però, tot i així, no m'estic descobrint com el pensador i responsable del que penso. Si puc fer aquest viatge cap a dins, descobriré què o qui pensa aquests pensaments. Però em donaré compte d'una cosa, i això és el gran repte. No puc descobrir qui sóc amb els pensaments que penso. Per tant, m'he d'obrir a una nova forma de relacionar-me amb mi mateix. I m'he d'obrir a una nova forma de relacionar-me amb els altres, i amb el món, i amb les emocions. I aquest m'he d'obrir a una nova forma no és intel·lectual, no és preconcebuda, no te la pot ensenyar ningú. I aquest és el gran repte de la vida, tal com jo l'entenc. Que cada instant ens està mostrant què som, com som, quan ens relacionem i experimentem el que estem experimentant en aquell moment concret. Per tant, jo no donaré la resposta de qui som, de qui sóc ni de qui ets, sinó que obriré i demanaré la possibilitat de que anem a investigar-ho. Però, si us plau, no ens quedem en creure'ns que som el que pensem, perquè aleshores ens pensarem que som la nacionalitat on hem nascut, i ens pensarem que som els diners que tenim, i ens pensarem, i ens pensarem, i ens pensarem, i aleshores no ens veurem.
Tot això venia la setmana passada perquè tu ens posaves l'exemple, a partir de la meva pregunta, de quan a tu et diuen és que en Sergi és tan, no sé, és tan bona persona, tan maco, tan, o sigui, quan et veuen totes les gràcies, que les tens, evidentment, eh?
Algunes, però, no totes.
Però quan t'ho diuen, no? Sí. I que tu ens deies a mi això, i em va cridar molt l'atenció la teva afirmació, diu, és que a mi això em provoca dolor.
Sí, em provoca dolor
la separació.
Exacte. Donar-me en compte de que l'altra persona no m'està mirant, sinó que està veient el que pensa de mi. I els seus pensaments l'impedeixen veure'm. I els meus pensaments respecte a ell m'impedeixen veure-la a ell. Aleshores, no està havent una relació, sinó que està havent, per exemple, en aquell moment pot haver una adoració, una idolatració, o un menyspreu, si és un pensament despectiu. Però tant és curiós, perquè tant el menyspreu com la idolatria generen exactament el mateix dolor. El que passa que, com que pensem, i observa el verb, pensem que la idolatria és positiu, aquí amaguem el dolor. I com que pensem que l'insult és un menyspreu, aleshores ens sentim ferits. Però el dolor a sota hi és.
I és el dolor perquè l'altre no t'està veient?
Exacte, perquè tota la natura forma part d'una mateixa cosa. Tot l'univers forma part d'una mateixa entitat. Quan nosaltres ens percebem separats, estem funcionant d'una forma diferent i oposada a com funcionen les lleis de l'univers i les lleis de la natura. Llavors, això, aquesta ruptura d'aquesta unitat genera molt de dolor, que els éssers humans actuals ja ens hem encarregat d'ocultar-la amb la cultura, amb la societat, amb la nacionalitat, amb el sentit de no sé què. Ho hem cobert.
Jo et proposo, Sergi, que la setmana que ve continuem parlant, perquè clar, hi ha una pregunta obligada aquí, que és, val, aleshores, si no ens podem dir pensaments que tenim sobre l'altra persona, bonics o entre cometes lletjos, què ens hem de dir? No? La setmana que ve la resposta. Gràcies, Sergi.
Gràcies,
una abraçada. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.